És l'hora de l'Expedient al matí de Catalunya Ràdio, però per presentar-vos aquesta setmana el cas de l'Expedient, necessitem situar-nos en una escena molt concreta. Aquesta és una música que acompanya una història, la història de l'Enriqueta Martí, la vampira del Raval. Ara, el mes de febrer, farà 104 anys que la van detenir per segrestar nens i nenes i fins i tot matar-los i fer servir els ossos i la sang per fer ungüents i per la classe alta de la societat barcelonina. Escoltem aquestes veus.
Regalim sagnant, jo segresto nens al Born i al Raval, jo segresto nenes.
Rebeca Carranco, Domènec Sobirà, bon dia.
Bon dia.
A veure, aquesta història, què podríem dir que és,
doncs,
Rebeca?
Diríem que la història de l'Enriqueta Martí és el cas com més famós de la història recent criminal de Catalunya. I aquí parla de l'assassina en sèrie i segrestadora de nens més important dels últims temps.
Tot i que també hi ha qui li treu molt de ferro, eh? Hi ha qui li treu molt de ferro tot plegat, intenten destriar el mite de la realitat i potser quedar-se amb un relat molt més serè d'una història, en definitiva, de pobresa a la Barcelona de la Rosa de Foc.
Doncs avui volem fer això, parlar del mite, del que potser hi ha darrere del mite, però m'agradaria començar per això, pel mite, que és el que escoltàvem cantar ara en aquesta secció amb l'actriu. De fet, la veu femenina és la de la Mercè Martínez, que va interpretar l'Enriqueta del musical La vampira del Raval, dirigit per Jaume Villanueva, que es va estrenar el 2012 al Teatre del Raval de Barcelona. I sobre aquest mite n'ha escrit el Marc Pastor. Marc Pastor, bon dia.
Molt bon dia.
És escriptor, a més de Mosso d'Esquadra, que va ficcionar la vida d'aquesta Enriqueta Martí en un llibre que porta per títol, es diu La mala dona.
La mala dona.
Sí, així, en majúscules, eh? Mala de dolenta, eh?
Sí, és com la anomenaven.
Així l'anomenaven? Sí. Qui era? Posa'ns en antecedents. Qui era l'Enriqueta Martí?
Doncs l'Enriqueta Martí era una senyora que havia nascut a Sant Feliu, de classe baixa, i que va anar a treballar a Barcelona i no se li va ocórrer una altra cosa que treballar de prostituta i després de proxeneta. La van intentar reconduir, li van muntar una arboristeria, però la mala vida la portava una i una altra vegada al tema de la prostitució.
Estem parlant dels anys
1900, 1910, 1900. Ella la van detenir el 1912. Uh-huh. Aleshores, se suposa, s'entén, que ella va decidir que per guanyar-se la vida de millor que com ho feia, es dedicaria a segrestar criatures, i la llegenda diu que en feia ungüents, en feia pòssimes, remeis, per alguns pervertits de la classe alta barcelonina.
Tira com enrere, eh? O sigui, la història que expliques. Tu per què decideixes escriure sobre aquesta dona?
Doncs cap al 2004 estic escoltant la ràdio una nit, un programa d'aquests, una mica de misteri.
De misteri, sí.
Que inflen una mica les històries, també, i parlen de la vampira de Barcelona.
Amb aquesta veu, no?
Amb aquesta. I jo la veritat és que no n'havia sentit a parlar mai, i em fascina la història, em fascina... Primer que se'n parli com una vampiresa, uh-huh, i després que se'n parli com una psicòpata, com una assassina, i que jo no conegui aquesta història. Llavors això em porta a una ciutat que desconeixia, una ciutat que jo a l'escola o a l'institut havia estudiat sobre el modernisme, de Puig i Cadafalch, el Gaudí i tal...
Ningú va explicar que hi havia una segrestadora, assassina...
Exacte, que mentre construïen edificis que són de fama internacional ara mateix, hi havia no només aquesta assassina, sinó una persona molt peculiar, la persona de la Xava, del Juli Vall Mitjana, una persona bullent en el tema criminal i en el tema de baixos fons. I això em va apassionar. I al principi la meva idea no era escriure tant una novel·la com investigar sobre el cas, intentar saber més sobre el cas. I quan vaig veure que era tan literari que tots els personatges em reclamaven a crits que s'havia d'escriure la novel·la, vaig dir, doncs, posem-nos-hi
aquí vas fer la novel·la. Això va passar, diguéssim, la història d'aquesta dona està una mica situada una mica més enllà de la Setmana Tràgica. També és això que deia, situar-la històricament, no? 3 anys després,
clar,
una cosa així.
Sí, el fet és que Barcelona està bastant calenta. Els ànims estan bastant calents. I quan se suposa que ella la detenen i se suposa que ha treballat per la classe alta barcelonina o per alguns pervertits de la classe alta, això pot fer esclatar una altra revolució, no? Pots una altra vegada l'eterna història de l'opressió cap a la classe baixa i tot això. Llavors, s'intenta tapar una mica el tema. El governador civil intenta dir que no hi ha segrestos, s'intenta tapar, enterrar una mica, enterrar, la paraula potser no és afortunada.
Tapar una mica.
S'intenta tapar el tema. I, clar, es barreja aquest ambient guspirejant a la ciutat amb l'aparició d'aquesta presumpta assassina.
Quants nens va segrestar, si més no?
No, ben bé no se sap ni els nens que va segrestar ni els que va matar. Hi ha gent que diu, 50 nens, però són xifres inventades, realment. No està demostrat, no va arribar a judici, ella va morir abans del judici. De segur se sap que va segrestar la Teresina, que és la darrera nena, la Teresina Guitar,
sí,
i l'Angelina, que era la nena de...
Això és el que acaba destapant el cas, aquest últim segrest?
Exacte, aquestes dues. L'Angelina, que era la nena de la seva cunyada, i la Teresina. Llavors se suposa, la Teresina parlava d'un nen que era el Juanito, que deia que l'havia vist matar a sobre del marbre de la cuina. Llavors a partir d'aquí...
L'havia vist com ho feia?
Això és el que diuen que la Teresina diu.
Ja.
Però aquí és diuen que diuen.
Llavors, ja, sí, el diuen, sí.
Llavors tot, la fiabilitat és escassa. Però clar, això fa bullir l'olla i fa créixer la llegenda. I el fet que ella mori abans de judici, això augmenta moltíssim més aquesta llegenda negra.
Abans hem sentit la Mercè Martínez cantant en aquest musical de la Vampira del Raval. El vas veure, per cert, tu, Marc, aquest musical?
Sí.
Sí, home, com a persona interessada en el personatge, no?
Sí,
el vas veure.
Sí. La Mercè estava molt bé en aquest musical.
Hi havia un subinspector, no? El subinspector
Ribot,
que l'interpretava el Pep Croft.
Apareixen los nombres y direcciones de todos los clientes de Enriqueta. Todos ellos tan criminales como ella. Aquí encontrará usted los nombres de aristócratas, honorables magistrados, médicos y abogados conocidos, dos diputados y un nombre que no me atrevo a pronunciar.
De fet, Rebeca, és qui acaba detenint aquest subinspector,
És el 27 de febrer de 1912 i és la persona que acaba trucant a la porta de l'Enriqueta i la que acaba detenint-la.
Pep Cruz, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Com estàs? Escolta'm, aquest personatge, et sentíem fent una llista de persones, totes aquestes persones qui eren?
Bé, les que apareixen en una llibreta de la Vampira, no? I aleshores, doncs, eren els clients. Es veu que pràcticament tot l'Ajuntament de Barcelona, els consellers de les regidors, estaven citats a declarar, però la mort de la Vampira va anul·lar i els judicis, clar, evidentment, i aleshores es van lliurar, doncs, molta gent d'anar a declarar. Per això s'especula que ara s'ha imaginat a la presó.
Veus? Aquesta encara no la sabia. Escolta'm, aquest musical que va tenir molt d'èxit al Raval, que va omplir, vist de prop, tu, l'Enriqueta, al marge de l'actriu que la interpretava, la Mercè, et va semblar tan dolenta en realitat o no? Li vas agafar una mica fins i tot d'estima?
No, és impossible agafar estima a aquesta persona, perdona, és impossible. Clar, era una persona que abusava de criatures, que a més, aquí no sé si s'ha dit, però en realitat ella les prostituïa primer, abans de res. Saps? Era un prostíbul. Era un prostíbul que tenia nens en lloc de tenir senyores. I aleshores hi havia la qüestió que després es va dir que fins i tot Alfons XIII estava implicat perquè havia la creença de que consumint sang de nens i nenes es podia curar la tuberculosi. Saps? I això va fer que molta gent, clar, aquells moments no havien antibiòtics, la tuberculosi era, doncs, com el càncer d'ara, per dir-ho d'alguna manera, incurable. I aleshores hi havia la creença aquesta, que va córrer aquesta brama, que això els podia ajudar a curar la tuberculosi. És clar, molta gent amb diners, ja no només per vici, sinó purament per salut, anava a consumir, diuen, la sang d'aquestes criatures. Per tant, quina simpatia pots tenir tu per la Vampira del Raval?
Cap ni una.
Cap ni una.
Per molt bé que et cantin, cap ni una, està clar, Pep.
Cap ni una, no. Pobre Mercè.
Tu de subinspector t'hi trobaves bé, en el personatge?
Home, era un personatge campatxant. Ho vam fer una mica també a la meva vida, perquè quan el van escriure doncs ja sabien que el faria això. Nosaltres li van donar un aire així campatxant o divertit, una mica innocent, també. Perquè, clar, aquest senyor Ribot va detenir a la vampira, la va detenir per un xivatasso que hi va haver-hi. De la personatge que de mi surt, d'una obra, de la Xafardera, que feia en Mingo Ràfols. Aleshores va haver-hi aquesta denúncia. Perquè aquesta dona diu que per una finestra va haver una de les criatures que li feien senyals. Aleshores, a l'entrar a l'edifici, doncs van trobar uns ossos sospitosos. De fet, jo crec que hi ha al voltant d'aquesta història hi ha molta llegenda i hi ha molta invenció. En aquella època havia hagut un cas de pederàstia que havia passat als tribunals i que havia explotat molt el galliner, saps?
Sí.
I aleshores, doncs de seguida, poc temps després, ja va aparèixer el cas de la vampira. És una mica el que deia abans, el que parlava amb vosaltres, doncs que hi havia també un trasfons polític important.
Exacte.
Penseu que al barri del Raval les prostitutes parien gairebé cada any, saps?
Sí, sí, sí.
I això feia que hi haguessin molts nens que estiguessin abandonats, i que, com això, els meninos de rua, doncs per les zones del Raval n'hi havia molts, i llavors aquests nens, pobrets, eren prostituïts, no feien el que volien.
Déu-n'hi-do com et saps la història, Pep? O sigui, trobo que en saps molt, de la vampira. O sigui, fer aquesta obra, o sigui, et vas realment banyant amb la història. Ja que feies de subinspector, sembla que comences a agafar-li passió al personatge, perquè em sembla, no sé si es pot explicar, però que estàs a punt de gravar una altra temporada del Nit i Dia on fas de guàrdia civil jubilat. Això és cert o m'he passat d'explicar-ho?
No, és tan cert com que amb el cotxe estic arribant ara a fer unes proves de vestuari de maquillatge.
Molt bé, és a dir, que et veurem de Guàrdia Civil, eh?
Em veureu de Guàrdia Civil retirat, saps? A nit i dia.
Molt bé, doncs amb ganes que ho esperarem. Pep Cruz, gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé. Bona entrada d'any. Que vagi bé. Adéu-siau, bon dia. Déu-n'hi-do com s'ho sap, eh? O sigui, gairebé podria haver escrit el llibre ell, Marc?
Sí, bueno, arribaria tard ara, eh?
Ara sí. Hauria d'haver fet una altra versió.
Tampoc et penses, se n'han escrit uns quants de llibres després, eh?
Però clar, ella explica... Sí? Més llibres sobre...
Sí, han aparegut més.
Des d'algun altre punt de vista?
Sí.
Sí?
Ell explicava ara, deia en Pep Cruz, que hi havia molta llegenda, li semblava. Escolta, però també ha dit que es va descobrir per una veïna tafanera que escoltava el pis. Ell ha dit que va veure un nen.
Sí, a través de...
Nosaltres ens havien dit que sentia veus. Sí. Però això, avui en dia, una investigació es faria així, també. Ve una veïna i diu, escolta, he sentit veus?
Home, podria passar que una veïna ens digués que ha escoltat o que ha vist alguna criatura, evidentment. Normalment les investigacions ja estarien avançades, en aquest cas, perquè en aquella època no hi va haver investigació. Es va descobrir de casualitat, de rebot. No hi va haver... De fet, com he dit, es negava que hi hagués restaments. Crec que és una setmana abans de que es trobi la tercera guitar, hi ha un comunicat que surt a La Vanguardia, un comunicat del governador civil, que diu que és mentida que hi hagi nens, que hi hagi segrestos de nens a Barcelona. I una setmana després es troba la tercera guitar que ha estat segrestada. O sigui, s'estava negant fins a l'últim moment.
Una evidència.
Ara, evidentment, ara s'investiga des del primer moment. Tot això de hem de deixar passar 24 hores abans d'un segrest, tot això és mentida,
tot
eh?
Això. Sí. Tot això sí, ho hem dit. Fa poc hi va haver un cas que ens va portar a repetir que això és un mite.
Exacte. Sí. Llavors, des del primer moment s'investiga, com bé sabeu, s'investiguen els segrestos, s'investiga qualsevol fet delictiu.
Sí, llavors... abans quan parlaves això que deien de si havia matat o no un nen a la cuina, així, ja m'imagino la policia forense avui en dia, no?, inspeccionant,
home, fotríem...
agafant mostres de tota la cuina.
Hores,
tu,
no? És la teva feina.
És el que em dedico jo, ens hi passaríem hores. Home, seria interessant, una inspecció ocular.
Home, no,
així.
No, no
el 1912,
no
vull dir...
No voldríem pas repetir un cas d'aquestes característiques.
No, vull dir, anar al 1912...
Sí, i poder fer la investigació,
Situ, amb els mitjans d'ara, a l'època.
Mira, justament, tenim el telèfon al Jordi Coromines, perquè, agafant el que deia el Pep Cruz, el Jordi Coromines va fer una mica el camí a l'inversa, intentant desmitificar, intentant trencar la llegenda de l'Enriqueta Martí.
Que va escriure un altre llibre que es diu El caso de Enriqueta Martí, és així. Jordi Coromines, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon, Jordi.
Aquí el Marc et saluda. Escolta'm, segons tu, l'Enriqueta Martí realment qui era?
Qui era? A veure, és molt complicat de saber, perquè quan jo vaig fer la investigació, clar, el que em vaig trobar és que estava tractant amb una persona, bé, normal no, però que s'emmarcava dins d'una categoria bastant pròpia de l'època. Avui en dia seria precariat, per dir-ho d'alguna manera. A l'època, si parlem en termes així complicadets, seria l'omplent proletariat, era una persona que tenia un carnet professional per demanar almoina i segurament havia exercit la prostitució, l'havien desnonat de totes les cases on havia residit perquè no podia pagar el lloguer. I bé, seria una desgraciada. Podríem dir-ho així, però assassina, a partir de totes les coses que vaig anar veient, crec que no.
Escolta'm, també es va publicar, em sembla que abans el Pep em deia que si l'havien enverinada, no?
Enverinada, és el que ha dit el Pep Cruz. Sí.
Que si va morir linxada també per les companyes de cel·la de la presó, què en saps d'això?
Doncs si a recerca a l'hemeroteca, que és la cosa més senzilla que es pot fer en tot aquest cas, perquè va pleta. Perquè va pleta, el que descobrim és que va morir al maig de l'any 1913, és a dir, un any després del segrest de la nena Tereseta, etcètera, etcètera, de càncer d'úter.
Uix, imagina't. O sigui, res a veure amb...
Res a veure, tot molt més prosaic, no?
Sí.
De fet, és molt irònic, no?, que una segrestora de nens en principi mori de càncer d'úter. Té set ironia.
El càncer d'úter explicaria en part també la sang, que es troba a vegades al seu pis i els draps plens exacte de sang, perquè tenia pèrdues, i a l'època no hi havia gaire coneixement de la malaltia. Jo vaig parlar amb una metgessa pel llibre i em va dir que no es va trobar un remei o no es va investigar a fons aquest tipus de càncer fins a l'any 36, perquè ens fem una idea.
T'he de dir, Jordi, que el Paco González Ledesma va parlar amb el forense que li va fer l'autòpsia a l'Enrique Tamartí.
Va arribar a parlar amb ell?
Sí.
I què li va explicar?
No, li va confirmar que això, bueno... No sé si li va dir càncer d'úter, però evidentment la sintomatologia era d'un càncer d'úter.
Però amb això voleu dir que no hi ha ni res dels nens assassinats?
Com, però?
O sigui, que tampoc hauria matat nens, o sí, això sí?
Hi ha hagut un problema, crec jo, sobretot un problema periodístic, que és molt fort, però parlant ja del present, que és que, com que el cas és tan morbós i la història truculenta tan fantàstica, molta gent que ho ha investigat avui en dia s'ha quedat amb el primer mes de la investigació de l'any 1912. És a dir, si ressegueixes la hemeroteca d'aquell moment, el cas dura com tranquil·lament mig any. El que passa que el primer mes és on parlen de 10 nens assassinats, de
sang,
de pots a l'habitació, i això, clar, fascina. Però si tu et quedes al mig, no arribes a l'entrellat. I molta gent ha preferit quedar-se al mig.
Però el que sí que és veritat és que no hi va haver-hi judici, amb això sí que estem d'acord.
Va haver-hi judici només pel
pare,
per l'amant i pel marit.
Sí. Com, a veure, què m'he perdut jo? Pel pare, per l'amant i pel marit?
Sí, que sembla una mica jo el pare, el fill, l'esperit.
Sí,
no?
Sí, sí.
Els còmplices.
Pels còmplices, sí. Però vull dir, no, mai va quedar demostrat que ella matés a ningú, o sí, no?
No, ella la van jutjar només per proxenetisme.
Sí.
I la van condemnar. La van condemnar, em sembla, una multa, ara parlo de memòria, però de 500 pessetes d'aquell moment i 9 mesos de presó, però clar.
Però que els ossos i les costelles, tot això sí que
es va... Els ungüents per la gent, per la classe alta.
Això sí que es va trobar, i fins i tot ens deia el Pep Cruz que si l'Alfons XIII estava també...
Sí.
Podia haver fet alguna cosa, diguéssim, o haver rebut algun d'aquests ungüents.
No, home, no, diuen que no. El que passa que després hi ha la llegenda que al Palau de Justícia de Barcelona, on suposadament hi havia el sumari, les rates se'l van menjar.
Sí, i que es va inundar, també.
Mare
meva. S'ha de dir, per
sort
exemple...
Sort que ja hem menjat dels torrons de Nadal, perquè si no això ara no podríem fer res més.
S'ha de dir, per exemple, que si vas a la Viquipèdia i busques Enrique Tamartí, molta de la informació que apareix confirmant que és una assassina i tal, està extreta de la meva novel·la, és informació que jo em vaig inventar.
Molt bé, molt bé.
Per tant...
T'has contribuït, Marc.
Potser sóc un mica responsable de que s'hagi engreixat...
Ets el responsable.
No, Marc, jo no sé si és culpa teva, per exemple, a la Wikipedia justament la data de naixement de l'Enrique Tamartí està mal posada.
No, això no és... A la Wikipedia es diu que ella anava al casino de Rabassada a traficar amb nens, i això és pura invenció meva, perquè volia ficar un casino a la meva novel·la.
Clar, és que aquí hi ha ficció i realitat una mica de tot. Escolta'm, Jordi Corominas, moltíssimes gràcies per atendre'ns. En tot cas, qui vulgui contrastar el cas de l'Enriqueta Martí, o sigui que...
Ja, a Barcelona 1912, el cas d'Enriqueta Martí, i amb el que diu el Marc, és, a veure, alguns diuen la Rabassada, altres deien que anava al Liceu a traficar amb nens, i en realitat anava a un lloc que es deia Liceu Poliglota a cercar les restes de menjar que els hi quedaven al final del dia, imagineu,
Déu-n'hi-do. Gràcies, Jordi, que vagi bé.
Bon dia.
Bon dia. Però el mite es va construir. O sigui, malgrat tot, el mite... Per això n'estem parlant, no?
Sí,
per això
m'agrada.
Ell ens posava una mica la culpa als periodistes, però si estem llegint La Vanguardia d'aquella època, jo també al·lucino de com s'explicava aquest succés. Es parlava de causa sensacional. I el 2 de març, per exemple, del 1912, podem llegir: la opinión pública sigue con creciente anhelo las incidencias del sumario que se instruye con motivo del hallazgo de la niña Teresita Guitart y de los hechos verdaderamente estupendos y emocionantes, que según parece van descubriéndose a medida que avanza la instrucción.
Sí, estupendos,
fets, estupendos i emocionantes, i que la gent seguia, doncs, això dia a dia.
Estan molt motivats els periodistes,
molt,
en aquest cas.
Sí, home, per sort, jo crec que... Ara us ho pregunto, si hem tornat a tenir cap més cas Vampira del Raval.
Ser santa, ser un mist de puresa, desig de virtut.
Diguem que no hem tingut cap més vampira, ni que sigui per fer-ne un musical.
Fins on jo sé, com a periodista de successos, no. No. Però jo crec que el Marc potser sap més que jo.
És l'home indicat.
No puc parlar d'aquest tema. No, de cas de vampira, en aquest sentit, no l'hem tingut. Evidentment tenim pederastes, tenim segrestadors, però un cas... Que tinc aquesta repercussió mediàtica i aquesta llegenda negra de vampirisme. Perquè
això fa el temps, també, no? O sigui, a vegades
no, potser
hi ha una història de fa pocs anys que d'aquí molts anys es converteixen una mica més, o no?
Jo crec que estem parlant d'una Barcelona molt específica, del 1900, amb unes condicions que recorden molt aquest Londres victorià del Jack l'Esbudellador. Llavors es barreja una mica tant la història com la necessitat de tenir una història negra
pròpia.
És el
nostre Jack l'Esbudellador,
sí,
vols dir,
sí,
no?
Sí, és sí. De Jack l'Esbudellador no en coneixem la identitat, però en coneixem els morts, i d'aquest en coneixem la identitat, però no coneixem els morts.
No coneixem els morts. Novel·les, musicals...
Musicals, i deixeu-me dir una cosa.
Sí.
Ara dèieu, això, ara, clar, enmig de Nadal, però és que aquestes històries de misteri jo trobo que fan molt Nadal, eh?
Sí.
I en aquest sentit, ja que hem estat parlant del musical que es va fer al Teatre del Raval, deixeu-me dir que també en aquest teatre, aquests dies es fa Testimoni de Càrrec, d'Agatha Christie. Acaben les representacions el dia 1 de gener, o sigui que si compartiu aquesta idea de que el Nadal obre la porta una mica a històries misterioses.
Històries misterioses, també, no?
El fred, la nit, a la vora del foc...
Els cunyats, dinar, la família... La família...
A més dels pastorets i dels torrons i d'esperar els reis, etcètera, etcètera.
Doncs
una mica de més de misteri.
Una proposta més.
Amb testimoni de càrrec de l'Agatha Christie, que també déu-n'hi-do. O sigui que moltes gràcies. Coneixem moltes coses més de la Vampira del Raval. No voldríem tornar a parlar d'aquest tema per actualitzar-ho el 2017, ara ja a punt de començar. O sigui que, si més no, si és per un musical o una novel·la, sí, Marc, tu pots escriure el que vulguis, eh? Ara, si hem de parlar de casos reals a partir dels quals s'ha fet una novel·la, millor que no, estaríem d'acord, no?
Pel·lícula es farà, no?
Bueno, potser veurem una sèrie d'ella.
Ah, sí?
Sí.
Aquest potser veurem una sèrie d'ella que m'has fet a l'últim minut de la secció. Què vol dir això?
Que no puc dir gaire més que això, que potser veurem una sèrie d'ella. No sé quan, no sé com, però...
Amb segell català? O hi ha algú altre?
Sembla que sí.
O sigui, tindrem una sèrie a la Vampira?
No, potser tindrem una sèrie, que aquestes coses...
Deixa'm fer de periodista.
Ens enganxarem, llavors.
Aleshores sí que ens enganxarem.
Com diria la Vanguardia d'aquella època, lo seguiremos con anhelo y con ilusión.
I con mucha emoción. Marc Pastor, Rebeca Domènech, moltes gràcies.
Gràcies.
Adéu-siau, bon dia.
Jo sóc innocent, Déu és l'assassí. Jo sóc innocent.